Una cosa, estimades, parlem del suïcidi. Avui dediquem la turra a un tema dur i difícil, un tema que, des dels mitjans, s'ha evitat inclús per l'anomenat efecte crida i que encara avui en dia és un tema tabú d'aquesta societat, del qual costa parlar-ne, tot i que els anys i l'experiència demostren que seria molt millor parlar-ne obertament, sense por i amb normalitat. Avui parlem de suïcidi juvenil a Catalunya. Una altra cosa que no solen fer els mitjans tradicionals és convidar els protagonistes d'aquesta problemàtica social. Persones joves que han tingut ideacions o intents de suïcidi o persones joves que han estat a prop d'aquestes persones. I avui a la turra ho volem fer diferent. El suïcidi és la primera causa de mort no natural entre els joves de 16 a 35 anys. Tot i que aquesta xifra s'ha reduït respecte del 2023, els indicadors d'aquest grup d'edat són preocupants. El 25,9% dels joves d'entre 16 i 22 anys afirmen que s'han autolesionat, el 30,6% que han tingut algun pensament suïcida i el 10,6% que s'han intentat suïcidar. I això ens porta a fer-nos preguntes que fan molt mal. Què vol dir que un jove o un adolescent pensi que el que sent és tan estrany que ningú pot entendre'l o ajudar-lo? Què ens diu això d'aquesta societat i d'aquesta generació? Què diu de la nostra societat que cada vegada hi hagi més joves que no trobin sentit a viure, que no es trobin connectats a res? Tenim por de parlar del suïcidi o tenim por de sentir el que diu sobre nosaltres? Quan algú mor per càncer, per accident o violència, en parlem. Quan és per suïcidi, tot queda en l'aire. Diuen que podria ser un suïcidi, se'n desconeix la causa, més val no donar-ne detalls. O encara pitjor, es comença a generar una conversa morbosa i escabrosa al voltant d'aquella persona. Es veu que no estava gaire fi. Feia temps que prenia antidepressius. A casa diuen que no havien notat res, però és veritat que estava molt a l'habitació. El silenci entorn del suïcidi no ens protegeix i sabem del cert també que el silenci sempre, sempre converteix el dolor en vergonya. Amb això vull dir que el tabú no evita el problema, només fa que qui el pateix ho faci sol. Fixeu-vos quina contradicció contemporània. Parlem més que mai de salut mental, però en canvi, en el fons, no tolerem gaire la fragilitat ni la vulnerabilitat. Volem que les persones demanin ajuda, però les jutgem quan cauen. Convertir el suïcidi en tabú no el fa desaparèixer. Només fa desaparèixer les converses que podrien salvar algú. I hem de poder parlar de la complexitat del suïcidi sense negar el dolor d'algú. Per això avui volem fer-ho amb respecte, però sense complexos. Sabem que el patiment intern sovint és més difícil de llegir i de veure, que en aquest món en què vivim hi ha massa soroll per parar atenció als que estan en silenci. I potser el gran problema no és només que hi hagi joves que vulguin desaparèixer. Potser el problema és la quantitat de joves que senten que han de desaparèixer per deixar de patir, perquè el món no sap què fer-ne del dolor. Soc l'Alba Riera, benvingudes a la turra. Quina tonteria por tu, si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes. No vull perdre més el temps, xau. No vull perdre més el temps. No vull perdre més el temps. No vull perdre més el temps, xau. Doncs comencem aquesta conversa al voltant del suïcidi i per fer-ho m'acompanya a la punteta de tot la Regina Vilabadia. Benvinguda, Regina.
Gràcies.
Psicòloga, investigadora i, a més, també participa com a experta a la plataforma Som360 com a divulgadora de contingut sobre salut mental. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Vosaltres per convidar-me.
Al seu costat hi tenim l'Albert Lluet, ambientòleg i actualment estudiant de màster, també.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Al meu costat i ben a prop hi tenim a la Mirna Sofia Caso, que és estudiant de psicologia. Benvinguda, Mirna.
Moltíssimes gràcies per l'oportunitat.
Moltes gràcies a tu. I a la punteta de tot hi tenim a la Sol Massot, formada en Educació Social i Justícia Global, també estudiant de màster actualment en psicoteràpia.
Bona tarda.
Benvinguda. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Regina, començarem tu per fer una mica com una foto de la situació actual del suïcidi juvenil a Catalunya. A Catalunya, el suïcidi és la primera causa de mort no natural entre els joves de 16 a 35 anys. Això és molt o és tan alarmant com em sembla a mi o és també equiparable a les xifres dels altres països?
Les dades són alarmants, com has dit, i sí, és cert que les dades no disten molt dels altres països europeus. Però el que sí que hem de tenir present, no, és que ha augmentat moltíssim en gent jove, així com els suïcidis en general han disminuït respecte, doncs, 2 o 3 anys enrere, en gent jove han augmentat. I això ens fa posar el focus, no, en que hem de fer alguna cosa i estar bé parlar d'aquest tema, no, per, per poder veure què podem fer com a societat, que tenim molt a fer, com després parlarem.
Juntament amb la Judit Usall, vau fer un macroestudi sobre el suïcidi juvenil a Catalunya. Podries compartir-nos quins van ser els principals descobriments que vau fer a través d'aquest estudi, o gràcies a aquest estudi?
Doncs bé, com comentes, ens vam moure per tota Catalunya, perquè moltes vegades els estudis estan centrats, no?, a Barcelona, llavors vam fer una fotografia àmplia també per zones rurals, no?, tant a Lleida com a Tarragona, que són, no?, les comarques a vegades oblidades. I les dades el que ens diuen és que un de cada tres ha pensat alguna vegada en suïcidar-se, un de cada deu ha fet algun intent. I després, com a variables així més rellevants o més relacionades, hi ha tot el tema de l'abús en la infància, o sigui l'abús sexual, el bullying, no?, que de fet ja va fer un programa sobre el bullying, la violència de parella. I el més important com a factor protector és la resiliència i el suport social. Sentir que tenim algú que ens entén i amb qui poder compartir és un factor protector de cara a fer qualsevol intent o tenir aquests pensaments recurrents.
Un de cada tres ha tingut pensaments? Això és una xifra altíssima. Jo aquí tenia el 26% dels joves de 16 a 25, el 26% dels joves de 16 a 22 anys afirma haver-se autolesionat, el 30,6 han tingut algun pensament suïcida i el 10,6 s'han intentat suïcidar. Són esfereïdores aquestes xifres, són així d'altes. És que m'ho vaig apuntar i vaig dir que m'ho explic, m'ha de confirmar, perquè em sembla una...
Sí, sí, és el que ens ha sortit a nosaltres, són preguntes obertes, llavors inclús poden estar infra representades, clar, perquè hi ha gent que potser no vol dir-ho, no, evidentment.
Clar, clar.
I també és cert, jo m'agrada remarcar, no, que nosaltres hem fet la pregunta, l'intent està claríssim, no? Però la pregunta de
la ideació,
no és alguna vegada has pensat en suïcidar-te, jo vull deixar clar que no sempre és la resposta de sí, no sempre té el mateix impacte. No? Una cosa és jo ho he pensat en un moment determinat i ho he descartat ràpidament, o jo ho he pensat, no?, d'una forma més recurrent, no, fins i tot ho he planificat, no? Llavors, clar, això és molt global, no? És molt global, però sí que ja ha vingut al cap aquest pensament. No? I, per tant, un de cada tres, doncs és una xifra gran.
Clar, això és el que et volia dir, que el vostre estudi també troba a la llum una gran quantitat de persones i de joves que no estan registrats al sistema com a persones amb tendència suïcida. Per què?
Aquí nosaltres no preguntem exactament, no, si hi ha un seguiment per salut mental o no, però el que sí que sabem és que les dades que del Departament de Salut, del Codi de Risc Suïcida, el que ens diuen és que el 70% és gent que no ha fet abans cap visita als serveis de salut mental. No? Amb la qual cosa, això ens indica que aquesta gent no ha demanat ajuda prèviament. I això, doncs, és un factor de risc. I és, jo crec que és la mirada que hem de fer. Què està passant perquè aquesta gent no demani ajuda?
Mira, Albert, si et sembla, sí, vaig amb tu.
I tant.
Tu vas tenir un intent de suïcidi quan eres molt jovenet, als 13 anys. Què va passar? Què et va passar?
Doncs bé, era una època que canviaves de primària a secundària, una època molt complicada, i per mi, a mi em va afectar molt aquest canvi. No vaig tenir cap mena d'abús, ni bullying ni res, però el canvi em va afectar.
De l'escola a l'institut, diguem-ne.
Sí, perquè, bueno, la primària és com més individualitzada, jo era un nen que em portava molt bé, i arribes a l'institut i és com, som com un grup d'ovelles que estem portats per aquí per allà, i no estava acostumat a que els profes s'enfadessin i coses així, i res, em va afectar molt. Bueno, suposo que altres elements externs també m'han afectat, de la meva família i tal, i res, al final vaig tenir bastants pensaments i vaig arribar a un punt en què ho vaig intentar, però res, després d'intentar-ho no vaig ser fructuós amb el meu intent i al final no ho vaig explicar a ningú fins anys després que ja ho he explicat.
Que precisament, doncs mira, seria un exemple d'això, doncs, que parlàvem, no? Ens podries explicar, si et sents còmode i et ve de gust, on va passar?
Sí, jo visc amb la meva àvia principalment perquè, bé, el meu pare té problemes de salut mental i m'estima molt, però no pot estar allà tot el que vol. I ma mare és la que porta els diners a casa i ha de treballar. És autònoma i treballa moltes hores al dia. Llavors jo estava molt sol sempre, perquè meva àvia era una dona molt activa i per sort podia fer coses. I jo estava a casa meva àvia aquella tarda, era una tarda després de l'institut. Jo em portava extraescolars, jo em feia tot a mi mateix i res, una tarda estant sol, clar, també era a casa meva àvia, tenia moltes pastilles i vaig dir, bueno, doncs provem. I clar, Després vaig vomitar i me'n vaig anar a extraescolars d'anglès, com si no hagués passat res, ningú es va enterar, jo vaig continuar el meu dia i les meves setmanes, vaig seguir tenint pensaments, però per sort vaig poder aturar-ho, perquè la veritat que, una altra cosa no, però expressiu ho soc i se'm notava que estava malament.
Per tu un factor clau, pel que he escoltat també de com ho explicaves, va ser la soledat?
Sí. Per mi, soc una persona molt independent i sé estar sola i ara m'intento regular molt millor, però, clar, quan ets petit i pateixes aquests canvis tan forts, per més que tinguis l'estima de la meva mare, del meu pare, de tothom, tothom m'estimava molt, però no estaven allà presents. I tenia amics, però quan hi ha aquest canvi sí que s'acaben de... canvies molt, no? Perquè els amics de la primària potser et separen o el que sigui. Canvia molt el tema de l'amistat i jo fins que ara no he pogut crear realment un grup d'amigues que em donen suport, em coneixen i, tinc una comunitat. Jo aquell moment no ho tenia, estava jo sol.
Recordes què pensaves en el moment de prendre't les pastilles de l'àvia? Què et venia al cap?
A veure, jo recordo estar molt malament i tenir mal físic de lo malament que estava. I jo deia...
Dolor emocional, que era dolor físic, ja.
Completament. O sigui, arriba un punt de lo emocional que tens dolor físic, tu mateix, i deies, amb això s'acabarà. Vull dir, d'alguna altra manera s'ha d'acabar. I no trobaves una altra sortida que no sé. I, a més, també... el ser un nen, un fill únic, també, que això no ho he dit, no tinc germans, i també tenir falta d'atenció, sempre he tingut tendència a fer coses perquè se'm noti que estic allà i deia, potser... Sí, exacte, perquè se m'estimi. I també era com un pensament que se passava pel cap, però després tampoc ho vaig explicar, per tant, tampoc té massa sentit. La cosa principal que recordo és un nus a l'estómac constant, o sigui, dia rere dia. Em llevava, quan m'anava a dormir, principalment els diumenges a la tarda, són molt males hores, i és dolor físic. L'única manera que veus d'acabar-ho és amb això.
I d'alguna manera sents que en algun moment vas tenir una imatge una mica romantitzada del suïcidi? Fins
completament. Del suïcidi, de l'estar malament, d'estar melancòlic i trist i malament. I sí, tens una imatge idealitzada. També tenia això, la influència de les sèries. Tenia alguns familiars que també tenien idees similars i també m'havien influenciat.
I ho parlàveu.
I ho parlàvem, sí, i érem més grans, perquè jo sempre he sigut el més petit, llavors...
Clar,
és molt influenciable.
Com un referent i tu ets molt influenciable. Sí, sí. Clar. Per sort, ho dèiem abans, va fracassar el teu intent.
Sí.
A partir d'aleshores dius que vas tornar a classe, que ningú va saber, i en quin moment vas decidir explicar-ho? Al cap de...
D'anys.
Quants anys?
O sigui, això va ser primer de l'ESO i jo crec que, fins que no vaig sentir-me còmode en el meu grup d'amigues que vaig crear, que va ser finals de batxillerat, la Cele t'uneix molt, i a partir d'aquí aquest grup s'ha mantingut. Jo a elles els hi vaig explicar i després vaig tenir una altra època de la meva vida en què vaig estar malament, a primer de carrera, més o menys, fa 4 anys, i ho vaig explicar a la meva mare, que m'havia passat, perquè, clar, com que em vaig tornar a sentir d'aquesta manera, vaig dir...
Tenies por.
Tenia molta por i, a més, tornaven els pensaments. Vull dir, jo, per sort, vaig poder tractar-me a teràpia el primer que em va passar. Llavors, vaig poder-ho solucionar, però dic... O sigui, per més teràpia que ho tingui en aquell moment, em van tornar a venir els pensaments. Vull dir, no és una cosa que s'elimina. I en aquesta segona etapa li vaig explicar a la meva mare el que em va passar i a partir d'aquí ho vaig tornar a tractar a teràpia, vaig tornar a anar-hi i ara segueixo anant a teràpia. Vull dir, això ja fa 4 anys que va passar, jo estic bastant bé, fantàstic, la veritat. Estic molt feliç, però sempre dic que mai saps quan et pot tornar a passar. Jo mai diré que no em tornarà a passar, perquè mai se sap quin dia m'aixequi o em passi qualsevol cosa i torni a tenir aquests pensaments.
I la sensació de no poder més.
Completament.
I durant aquests 4 anys, més o menys, de silenci, com convivies? Amb això era culpa, era vergonya, era incomprensió... Com et senties amb aquest secret?
En molt de temps vaig sentir que, m'he invalidat molt, la veritat. el que m'ha passat és que m'he invalidat molt. I fins i tot, quan em vau proposar venir aquí, em vaig invalidar a mi mateix dient no sé si la meva història poder...
És prou forta
o...
Imagina't,
clar. Clar, o sigui, t'invalides a tu mateix i em sembla que és una cosa que passa en general, que si jo m'estic invalidant, imagina't la gent des de fora que no coneix la teva història o no coneix les històries individuals dels joves i diuen, bueno, els joves al final tampoc és per tant, no? O sigui, si jo mateix m'invalido i jo aquella època recordo èpoques en què deia, bueno, tampoc va ser per tant, èpoques en què ni me'n recordava o oblidava o passava. I clar, això també, no acceptar-te tu mateix el que va passar i com vas estar, pues al final et tendeix a que et pugui tornar a passar, òbviament, si no ho tractes i no ho parles. Llavors jo acceptant-ho i intentant validar-me una mica més i millorar la meva autoestima en aquest sentit, crec que és la manera en què estic intentant treballar-ho i encara ho treballo avui en dia i ho treballaré tota la meva vida.
Moltíssimes gràcies, Albert, per compartir-nos el teu testimoni i la teva història. Recuperant el tema de la soledat juvenil de la que ha parlat, això voldria ampliar-ho vosaltres. Creieu que la soledat juvenil és més profunda i més habitual del que creiem?
Crec que l'aïllament és un factor de risc molt, molt greu. I aleshores, els joves, sobretot a la pandèmia Covid-19, mucha gente tuvo estos momentos como de, a pesar de estar conectados todos en redes sociales, estar hablando entre todos, o yo qué sé, no, esta falta como de interacción social, esta falta como de conexión real uh-huh. afuera, puede hacerte que incluso disminuye tanto tu autoestima como tu confianza, como... o sea, realmente, yo, por ejemplo, cuando sucedió el tema de la pandemia, yo me deprimía bastante. Yo fui una de las afectadas. Y me pasaba mucho que el hecho de estar días y días y días en el mismo lugar, en el mismo sitio, encerrada, me hacía sentir como que era como prisionera, también pequeña. Y
eso fue más aquesta sensació de soledat.
Sí, sí.
Hi ha també el tema dels pares absents o els problemes de comunicació familiar. Són habituals o més habituals també del que creiem entre els joves amb tendències suïcides?
Sempre hem dit que la família és superimportant en la criança. També m'agrada a vegades vigilar, no? Perquè és com que tota la responsabilitat li dones
clar,
a la família.
Es responsabilitzen.
Clar, i en el món que vivim, que és un món no, que superràpid, que és molt difícil trobar temps de qualitat.
Totalment.
No? Llavors no m'agrada responsabilitzar.
No, és que és el que... Clar, jo penso, tal com està muntada la vida, no tenim temps pels altres.
No,
sí. No, o sigui, no es tracta de culpes, sinó d'exemplificar com quina estructura és la que fomenta, no?, que estiguem en la situació i en la fotografia que estem fent avui, no?
Exacte, llavors, clar, la família és clau. O sigui, poder tenir un entorn... Està clar que l'adolescència, el grup d'iguals, guanya molt pes. No? Mm-hmm. I això, la família sempre queda una mica apartada. Però quan hi ha un problema greu, és important que tu tinguis a la família. I que siguis capaç de poder-ho parlar. Llavors, clar, si tu veus la teva mare, no?, que arriba estressadíssima, que ha fet moltíssimes hores, probablement el teu problema, no?, que penses que és una tonteria i que no ho és, però que per tu ho és, en comparació amb no arribar a final de mes o altres coses, fa que dius, ui, ara no preocuparé la meva mare, no?, amb aquesta tonteria. I això, pues, no fomenta una relació com saludable o persones resilients.
I que la mare estigui cansada o no sé què, ai, no em molestis, sense saber, no?, el que sí que pot estar ocasionant, evidentment, l'altra persona està cansada i no pot parlar ara de cap tema, diguem-ne, no?
Exacte, doncs calen polítiques que puguin afavorir aquesta, no?, la conciliació familiar, que és tan complicada i que afecta, perquè afecta. Uh-huh. Igual que la separació de pares o mares, jo he parlat amb algunes persones i és un punt important, no el que ha fet que potser paregui aquesta ideació, però sí que ha tingut una mica a veure o influenciar, perquè... Uh-huh. No? A vegades no trobes la figura allà, no? Els teus pares estan discutint i barallant, llavors no vas afegir un problema a tot això. No? Llavors la família crec que té un pes i que hem d'aconseguir que les famílies puguin donar aquesta cura i aquest espai segur als seus fills o filles.
Però també, o sigui, és un problema estructural, al final. És un problema de... Jo sento de falta de comunitat. De falta de comunitat familiar i de falta de comunitat en el sentit de els barris, els pobles...
De xarxa.
O sigui, ara jo critico, soc molt crític de la suburbanització de les ciutats com a planificador territorial, perquè tothom viu a la seva casa, en el seu tal, i no vas a, per anar a comprar el pa o per anar a fer el que sigui, vas a un supermercat. Abans no hi havia això. Abans tu tenies, anaves a comprar el pa, anaves a la farmàcia i tothom, més o menys, tenia una mínima xarxa i si tu estàs malament o si passa qualsevol cosa o coneix a la teva mare o coneix a la teva àvia o coneix al teu cosí i tothom té una xarxa que intenta batllar l'un per l'altre i és una cosa que realment també falta. A part de, o sigui, és tot part de la mateixa estructura que jo crec que cada cop està més minvada o cada vegada és més inexistent.
Vols afegir alguna cosa, Sol, que veig com és?
Sí. O sigui, crec que també és interessant com la politització dels malestars, perquè al final vivim en la societat que vivim i no podem com desanexar-nos d'això totalment. I sento que, pues, com tu deies, no? Que hi ha una part de la família, però també hi ha molta altra gent que no té un teixit o no es pot arrelar al barri perquè ha de canviar de barri constantment perquè la fan fora o... No sé, sento que la soledat de la que tu també parlaves amb les xarxes socials, que al final ens ha fet creure, o sigui, el capitalisme ens ha fet creure que ens connectava i en realitat ens ha desconnectat perquè només estem connectats a una pantalla i com cada cop veig que la gent té més dificultat en crear relacions, crear xarxes que ens facin fora dels nostres barris, també crea que no coneguem a la gent amb la que estem rodejats, no? I a la que podem accedir i al final... És que no tenim relacions amb la gent, llavors...
Bueno, ja sí, com una sensació de no formar part de res, no?
Sí, i això l'adolescència es basa en formar part d'algun lloc.
Sí.
Llavors, si no formes part de cap lloc, i a més, ets de la classe social que ets, el teu barri et fan fora i no tens un espai, o els teus pares no tens pares, perquè també hi ha gent que no té pares, o els seus pares no estan disponibles perquè estan a la presó o estan on siguin. Llavors, si són coses que es van sumant i una rere l'altra, creant una bola gegant de marginalitat.
És una bola de neu, sí. Regina, una altra dada que em va cridar l'atenció d'aquest estudi és que 3 de cada 4 intents de suïcidi són protagonitzats per noies, però la majoria de les morts consumades són de nois. Com s'interpreta això?
Sí, això sempre ha sigut així al llarg de la història, no ha canviat.
Vull dir, no és que l'estudi ho hagi revelat, sinó que es manté.
Es manté i des de que hi ha estudis. Explicacions al voltant d'això? Bueno, s'ha dit que a vegades els homes utilitzaven mètodes potser més letals. També s'ha dit, no, que les noies feien més crides d'atenció, que això és una cosa que es diu molt, no, però que jo vull desmentir totalment. Al final la persona ho està passant malament, independentment de que ho faci com ho faci, no? Bàsicament aquestes serien, també els homes tenen un temperament, no?, potser més agressiu, que els porta a fer aquests actes, bueno, d'una forma una mica més violenta i, per tant, més letal.
I la comunitat trans? Vols dir, no està representada?
Són dades sempre que venen des de l'Observatori, no?, del suïcidi. Llavors sempre reporten homes i dones. La qüestió que hi ha, jo crec que ara, és que avui en dia, suposo que ara s'estan fent molts més estudis on queden representats, no totes les diversitats en tots els sentits.
Clar.
Però clar, què passa? Per exemple, hem fet aquest estudi i no pots treure resultats, no, d'un col·lectiu específic perquè està infrarrepresentat. Vale? Llavors, clar, si només tenim, per exemple, 10 persones trans dona, per exemple, no podem treure uns resultats perquè són molt poques.
Perquè la mostra és massa baixa.
És molt petita. Llavors, això passa. Sí. El que hem d'aconseguir des de la recerca és ajuntar mostres, no?, per poder representar tothom. Però no és que la gent no ho tingui en compte, sinó que les dades no ens permeten donar dades perquè és infrarrepresentada la mostra.
Generar un estudi.
Sí.
Que fort. Yeah. Invisibilitzada sempre. Sí.
Mirna, vaig amb tu.
Vale.
Si et sents bé, ens pots explicar la teva història. Tu vas tenir 3 intents de suïcidi, un a Hondures i 2 a Catalunya.
Sí.
Què et va portar a intentar-ho la primera vegada, la de Hondures?
Vale, això va passar quan era com 14, 15 anys. bàsicament estava passant per una etapa de separació dels meus pares. I no solament això, sinó el fet de que no em sentia que pertenecia o
formava part, per tant.
O formava part de ningú dels dues o de ningú de les meves dues famílies. Uh-huh. Per què? Perquè des de petita he crescido amb la idea de que ni el meu pare ni la seva família m'acceptin tal com soc, saps? Ja sigui pels meus interessos, els gustos, la meva forma de ser. Encara moltíssimes vegades m'han dit que soc una noia bastant difícil de tractar, bastant difícil com d'aguantar. I això es ressona moltíssim a la cabeça. Des de petita, entonces creixes pensant en totes aquestes etiquetes i al final formen part de la teva identitat. Uh-huh. Identitat. Uh-huh. I clar, i això genera molt conflicte intern amb tu i això causa moltíssim dolor, patiment, i fa que tu mateix, sense pensar-ho, t'aïsles. Uh-huh. I tu mismo és com que t'excluyes a ti mismo.
Llavors, aquesta primera vegada, diries que ho va ser perquè et senties desesperada?
Más que desesperada, me sentía como que me había rendido. Ya, o sea, como que ya había aceptado todo un montón de cosas que me han pasado en mi vida, tanto que abandono, porque yo he sufrido abandono por parte de mi madre. A mí mi madre me abandonó. Y no solamente eso, sino que en casa he crecido, pues, con una familia que es como, no sé si es como decirlo, como conservadora. Y en esos entonces estaba normalizado el tema del castigo físico a niños. Entonces, claro, creciendo con todo esto, más los señalamientos, sentirme juzgada, esto es como que simplemente me rebalsó por completo.
Recordes com et vas sentir just abans d'aquest primer intent? Com et senties en aquell moment, abans de fer-ho, abans de passar a l'acció?
Vale, encara que no recordo molt tot el que vaig sentir, el que vaig pensar, sí que pot dir-te que em sentia com amb moltíssima calma, tranquil·la, com amb ganes de viure els meus últims moments sense el que importava al redor meu.
Com una sensació d'alliberament.
Sí.
En veure que no ho havies aconseguit, perquè el primer intent i tots els intents han fracassat, per sort, i en aquest primer intent i aquest primer fracàs, en veure que no ho havies aconseguit, com et vas sentir?
Buah. Si te soy honesta, crec que això em va afectar molt, també, perquè jo realment és que llevo moltíssims... Encara han sigut 12 anys amb depressió crònica. Per tant, tots els intents han sigut amb tota la intenció, uh-huh, de fer-ho i de posar fi al meu patiment, saps? Per ende, l'he passat bastant mal i recordo que me sentia com frustrada amb mi mateixa, com que no és possible que ni això el puc fer. Ni això lo puc fer bé, saps? I és com surrealista. És com... No, que ridículo.
Ho vas compartir amb el teu entorn se'n va assabentar? Res.
No.
Cap dels tres intents?
No, como mucho amistades que tenía en ese entonces, pero por encima. No, yo nunca, nunca hablo de estas cosas con nadie, o sea...
Després d'aquests intents, pel que sé, et van diagnosticar trastorn límit de la personalitat?
Molt tard.
Molt tard.
Molt tard. Molt després. Perquè aquest diagnòstic encara no el pots fer amb adolescents. Uh-huh. En pla, cal que siguis major d'edat. ¿Por qué? Porque a la adolescencia es como aquests trets d'impulsivitat, de desregulació emocional...
Formen part de l'etapa, no?
Sí.
És el que es diuen. No? Vale, sí, és adolescència.
Sí, sí, sí.
Igualment, per tu el diagnòstic va ser clau? Et va ajudar d'alguna manera?
Honestamente, sí. Honestamente, em vaig ajudar molt a entendre-me millor, saber qui soc, i com puc demanar ajuda, com puc demanar ajuda, buscar quines estratègies faig servir millor per mi. Inclús el fet d'estar estudiant a la carrera de psicologia també m'ha permès que aprendi més coses, moltíssimes més coses. Crec que és important el fet d'educar-me a mi mateixa amb aquestes coses.
I ara, com estàs? Ens ho estàs compartint aquí amb nosaltres.
Bueno, ja... A ver... siento tanto que estoy como en lo mejor, en el punto más óptimo de lo que yo puedo dar, tanto en mi carrera como que incluso he llegado a ser deportista de alto rendimiento. En plan, son cosas que yo de pequeña soñaba y es que ni siquiera me imaginaba que iba a poder llegar a ser. El hecho de estar aprendiendo un idioma más, de estar, acoplándome a una cultura nueva y sentirme incluida. Uh-huh. Son cosas que a mí me hacen sentir bien, me hacen sentir como que, ¡fua!, sos lo máximo. Uh-huh. Por otro lado, tengo también el hecho como de que siento que no me merezco nada de esto. Uh-huh. No me merezco absolutamente nada de lo que me está pasando ahora. Siento que cuando salga de la carrera me va a ir fatal porque no sé nada. En plan, está como este conflicto de lo típico cuando recién te gradúas de algo, buscas trabajo y sientes como que no vas a aportar nada porque a tu lado tenés personas con 20, 30 años de experiencia. ¿Qué voy a decirte yo? ¿Sabes?
¿Y a qué conflicto?
Claro, y eso, por ejemplo, en la carrera.
Però és un conflicte normal, vull dir que té molta gent jove, no? I que té molts estudiants.
Supongo, sí, la cosa es que no solo este, o sea, me llega también como a la hora de pensar que soy mala persona por llegar a tener estos rasgos como de egocentricidad o de egoísmo o sentir que me aprovecho de los demás.
El que vas fer.
No sé, siento que soy una persona muy compleja, muy compleja.
Vols dir alguna cosa, Regina?
Bueno, crec que és important, no?, en qualsevol història entendre-la tota i entendre Clar. També d'on vens, no?, quin paper ha tingut la infància per poder després entendre aquestes inseguretats, no?, que tens en la vida adulta i saber que el que t'està passant és un procés normal. Com deien bé, el suïcidi sempre havia estat algo molt, no?, que es pensava molt en la persona i prou, i ara, per sort, s'entén com un problema social i cultural, no? I crec que és molt important, perquè si no, a vegades, jo inclús també ho he dit en algun moment, és una tonteria, com aquesta persona, no?, pot pensar en això, si li acaba de passar això, que no és res, no? A vegades ens escapen aquestes frases que acaben fent més mal, i jo crec que hem d'obrir la mirada i anar a entendre tota la globalitat de la persona, no? Què és el que li ha passat a la infància, que ha fet que potser ara li passi això o tingui aquests dubtes, què està fent la societat, no? per ajudar o no ajudar, no? I crec que és una idea que hauríem de sortir d'aquí pensant que és social i cultural i no minimitzar els problemes i entendre tota la, no? tota la globalitat de la persona.
Sol, vaig amb tu.
Sí.
Tu vas perdre una amiga molt estimada fa anys.
Sí.
Què va passar?
La Clàudia. La meva amiga Clàudia... Bueno, la Clàudia era una de les meves millors amigues i el 2018, després de l'estiu, va decidir suïcidar-se. I així ho va fer. Ella sí que va ser de les persones que ho va aconseguir.
Mm-hmm. Us ho veieu a venir vosaltres o us ho havia compartit o notàveu alguna cosa?
Sí, avui en dia sí que llegeixo situacions on ella, de manera indirecta, estava com acostant-nos a aquest moment, no?
Mm-hmm. Va ser, en el seu cas, va ser un impuls o ho va planificar?
No, ho va planificar. Sí, sí. O sigui, existeixen molts tipus de suïcidi i existeixen també moltes maneres de fer-ho, però en el seu cas sí que va ser algo planificat, que va decidir deixar-ho també tot tancat. Llavors també això canvia molt la manera de percebre aquest suïcidi, en el meu cas almenys. Sento que la Clàudia va decidir fer-ho i tot i que en el seu moment vaig transitar un munt d'emocions i dolors, com ho puc entendre avui en dia?
Què vols dir que ho va deixar tot tancat? Què es deixa tancat, no?
Doncs,
abans de suïcidar-se.
Doncs ella va triar morir, o sigui, nosaltres triem viure, doncs ella va triar morir i sento que doncs, va deixar la seva habitació endreçada, va deixar les seves claus de tot i va fer un traspàs oral a la seva germana de la seva vida. Mm-hmm. Llavors sento que doncs, a poc a poc va fer el seu comiat de manera com lenta, com mm-hmm. així ho va marcar el seu calendari.
I va protegir d'alguna manera, sent-ne tan conscient i sent una decisió tan clara, no?, que ell havia pres. Va protegir d'alguna manera també la gent del seu entorn perquè no les sentissin culpables, que és una cosa que també és molt habitual que passi, clar, com és lògic.
Jo sento que sí. Crec que cada persona viu l'amor d'una manera diferent. Llavors, pues aquí si estigués una altra persona potser no ho viuria així. Però en el meu cas, sí que sento que ens va... Bueno, va tancar d'alguna manera. O sigui, òbviament, sempre et queden mil coses a dir, no? Sempre, quan mor algú, sempre hi ha mil coses que t'hagués agradat fer, mil converses que t'haguessin agradat tenir, no? Però en el seu cas sento que la Clàudia... És que va fer un traspàs oral a la seva germana i també va escriure algunes coses on explicava que no tenia res a veure amb ningú de nosaltres. També sento que... O sigui, sento que hi ha molts indicadors que jo en aquest moment... avui en dia llegeixo...
Clar.
Que en el seu moment no llegia i és que, per exemple, la Clàudia era una persona extremadament sociable i molt activa i aquell estiu pràcticament no va sortir del seu poble ni de casa seu ni ens enviaven pràcticament missatges, també... Com avui en dia veig aquestes coses que totes unides teixeixen una situació.
Mm-hmm. Per tu com ha sigut aquest dol?
Hosti, va ser intens. Mm-hmm. Va ser molt intens. Vaig passar moltes etapes. Al principi xoc, absolut, perquè al final també era la meva primera mort propera d'algú molt, molt proper. I tenia 22 anys, no tinc les eines que tenia ara. Per sort, sóc molt afortunada i sempre he tingut una xarxa molt profunda d'amistats. Això és un privilegi molt gran que no tothom té la sort de tenir. També he tingut espais on he pogut parlar, que no tothom té aquesta sort, i això és que hem de construir-los. O sigui, hem de teixir xarxes on poder parlar, on poder expressar-nos, on poder sentir i on poder expressar el patiment, perquè a vegades no estàs bé, i no estàs bé, i no estàs bé. I llavors, bueno, va ser un procés... difícil. A més, jo em mudava just aquell any a fer un CQE a Bilbo, llavors era com, merda, tio, ara mateix no puc marxar. Però ma mare i les amigues de mi mare em van empujar a marxar i em va anar bé, perquè allà no era la Sol que se li acabava de morir una amiga i que se li acabava de morir una amiga amb suïcidi. Mm-hmm. Llavors, bueno, això em va anar molt bé, també vaig viure el procés també molt sola. Sento que el dol el vaig viure amb ma mare i amb tres o quatre amigues, però em vaig apartar totalment de la xarxa de la Clàudia. També crec que com vivíem a ciutats diferents i ella era d'un poble, clar, vaig tancar aquella porta i ja no la vaig tornar a obrir. I vaig viure com tot el procés de dol super en soledat de la meva relació amb la Clàudia. Es va quedar allà amb mi i una part de mi va morir amb ella, perquè al final, pues, quan algú mor, es mor una part de tu també, no? Però fins molts anys després no he pogut tenir contacte també amb la seva família, amb sa germana. Avui en dia hem tornat a tenir contacte. De fet, ella amb el seu cosí té una productora que es diu Elefants i van fer un documental sobre la Clàudia i el suïcidi. I la seva germana, que és la Sophie, va fer la direcció i el guió i tal. Llavors, com això també ha sigut part d'aquest procés molt llarg, no? Perquè al final, dintre del dol mai acaba, sempre continua, no? Com els vincles, llavors, com vas evolucionant i vas tenint altres perspectives.
A partir d'aquí, d'aquesta vivència i d'aquesta experiència, quina opinió tens ara respecte als suïcidis?
O sigui, per mi el suïcidi és una opció i, pues, com he dit abans, tens dret a viure i tens dret a morir. Tens dret a morir si, pues, si és una opció no empotxada pel sistema o per la teva mera existència o per les teves... No, o sigui, per si has pogut triar-ho i no perquè és una obligació, però sento que ha canviat molt també a acceptar-ho i a poder parlar-ne. O sigui, sento que això també m'ha donat l'oportunitat a fixar-me en moltes més coses que abans no em fixava i també a no tenir por a preguntar-li a la gent, o sigui, amb la incomoditat que això suposa, a preguntar coses com tens idees suïcides? O t'has autolesionat? Què passa? Parlem-ne, saps? També dir que la teva col·lega s'ha mort i que s'ha mort per suïcidi, joder, no veus la de situacions que m'ha portat a gent dir-me, hòstia, a mi també m'ha passat i la gent no sap on cony dir-ho i t'està vomitant històries superintenses perquè no ha tingut un espai.
Així, també per preguntar-vos després a vosaltres, creus que hi ha persones que tenen clar que volen marxar?
Sí.
I que si tenen molt clar que volen marxar, ho faran. I és una opció que s'ha de respectar encara que siguin persones joves?
Sense dubte. O sigui, 100%. Tenen dret. És que tothom té dret. Sí. També crec que és important com, per exemple, Són Provisionals i Habilis, que és una associació, parlen també del dol, de la mort i dels malestars des d'una perspectiva, des de la politització dels malestars. I crec que són projectes superinteressants on la gent repensa el dol i la mort, que al final és el que ens falta com a societat.
Què en penseu vosaltres d'això que deia la Sol? Sé que és complicat i sé que és complex. Algú vol afegir alguna cosa?
No, jo crec que és important subratllar el que has dit, no? Si no és empès per alguna situació.
Sí.
Perquè el més trist és que perquè algú està abusant de tu, perquè algú parla malament de tu, que tu prenguis aquesta decisió. No? Llavors, crec que també és molt important no? respectar la decisió, però si això s'hagués pogut evitar perquè aquesta persona no hagués, no hagués passat per aquesta situació, crec que com a societat tenim feina a evitar, no? A millorar.
100%.
No? Llavors, bueno, crec que, no? que bueno, sí, està molt bé fer aquesta acceptació, però si ve donada per això, crec que no ho hem d'acceptar i crec que hem de lluitar per evitar que es torni a donar la situació i aquesta persona estigui patint el que ha patit, que no és just.
Mirna i Albert, us voldria preguntar a vosaltres què és el que us ha ajudat a sortir de la situació en la que us trobàveu o a estar millor dins de la situació en què us trobàveu.
Vale, ara que ho penso, crec que anar a teràpia fa un any i mig vaig ajudar-me bastant perquè això em permetrà expressar-me com em sento i me permetrà com fer aquest treball d'introspecció que és massa necessari per totes aquestes persones com amb trastorns mentals o problemes de salut mental en si. I, aleshores, crec que també el fet de cercar informació per mi mateixa, per aprendre més sobre tant com salut mental, com de com eines per afrontar situacions de patiment em vaig ajudar bastant.
En el teu cas, Albert?
Jo, en el meu cas, crec que són molts factors. Com deia, el factor principal és la meva xarxa d'amistats, que també conforma part de la meva família. Aquesta xarxa d'amistats que tinc ara és molt forta i jo sento un espai supersegur en què podem parlar del que sigui.
T'escolten i tu escoltes.
Estàs allà quan tu les necessites, estan allà i has d'estar allà per elles, quan elles ho necessiten. I això és una cosa que ho sabem, que quan tens aquestes amistats tan profundes ho saps. Uh-huh. I és una xarxa molt important. Després, a part d'això, teràpia també m'ha ajudat molt, i amb el punt d'abans important, que és molt important aquestes xarxes d'amistats i aquesta comunicació i sentir-te identificat, etc. Però a vegades necessites un suport extern. Mm-hmm. I a vegades necessites anar a teràpia o el que sigui. I ara mateix és gairebé impossible arribar a un psicòleg si no tens uns recursos econòmics tal. I és una cosa que jo crec que també ajudaria molt aquests problemes estructurals que hem estat parlant tota aquesta estona, que es pogués tenir un accés a aquesta ajuda quan es necessita, perquè hi ha moments que es necessita. Per més, jo aquesta segona vegada que torno a teràpia tenia les meves amigues ja, i elles estaven allà pel que necessités. I elles es van organitzar perquè jo no estigués sol en cap moment, perquè sabien que quan estava sol era quan tenia aquests pensaments. Però jo no hagués pogut sortir d'allà si no hagués fet el pas de tornar a teràpia. I gràcies a que tinc aquests recursos econòmics he pogut anar a teràpia. Però la majoria de gent, o molta gent, no té aquests recursos. I molta gent que, a més, són els que tenen més tendència a tenir aquests problemes, perquè la falta de recursos econòmics també afecta.
Mm-hmm.
A que puguis tenir problemes de salut mental, són la gent que més ho necessita i la que menys hi pot accedir.
Mm-hmm. I creus que hi ha prejudicis cap als joves i els seus malestars, diries?
Completament. O sigui, molts
com
cops... Com
ells, queixen sempre... Bla, bla.
Molts cops, i jo crec que m'ho estic notant a mi mateix i m'està fent molta pena, que tractem els joves amb paternalisme i parlant des de la nostra visió de les experiències dels joves. I jo, quan era jove, ho sentia així, i ara, encara a vegades, m'hi sento que m'estan tractant com si jo no sapigués les coses o com si les meves experiències no fossin vàlides. I jo crec que és una cosa que hem de treballar com a societat, que no podem prejutjar o mirar amb aquest paternalisme als joves, els hem d'entendre, escoltar i validar les seves experiències, per més estrambòtiques que ens semblin, perquè a vegades darrere d'una experiència o alguna idea que t'expressin que sembla una tonteria, hi ha aquests pensaments o hi ha qualsevol problema de salut mental o qualsevol ajuda que necessitin, està allà darrere. Jo crec que és com intentar mirar amb els seus ulls les coses. Bueno, l'empatia, al final.
Mm. Voleu afegir alguna cosa més?
Jo només una petita cosa, no? La típica frase que et diuen, si haguéssiu passat una guerra, sabríeu el que és, no? Aquestes frases són superinvalidants, al final. I, vale, potser no has passat una guerra, però potser tens una situació d'habitatge molt més difícil que abans, no? Cada societat té els seus problemes i hem d'intentar, doncs, de no minimitzar-los. Però aquesta frase, així, de vegades... I alguna vegada, no? Jo ja et dic, jo també, he fet la típica... Has passat amb la teva parella de 4 mesos, com pot ser que tinguin aquests pensaments o que estiguis tan malament, no? Uf, això són coses que tu aprens quan tu vas creixent, no? Però en aquests moments tu vius molt més intensament. Llavors caiem en l'error de fer aquests comentaris, però que ho fem amb tota la bona fe del món, eh? Però, bueno...
Sí que és està clar que les institucions haurien d'invertir més en salut mental, ho sabem, però tenen tota la responsabilitat...
És que el problema és que els recursos són limitats, econòmics, no? Llavors, evidentment, han de millorar moltes coses, això està clar.
Això sempre.
Això sempre, però clar, no podem pretendre que hi hagi... que dupliquin el nombre de psicòlegs o psicòlogues que hi han. Llavors, és el que dèiem, com a societat hem de fer una feina, perquè si no serà impossible. Vull dir, és impossible. Llavors, està molt bé, jo crec que surti aquest tema, no?, de que les llistes d'espera són enormes, i un dels problemes, jo trobo, que diferencia els joves de la gent gran, més gran, és que l'atenció ha de ser immediata. Vivim en una societat que és tot per ara, tot per ara, tot per ara. Llavors, aquesta atenció que arribi al cap d'un mes, 2 mesos, ja no serveix, perquè el problema de l'adolescent o de la persona jove és ara, no? I no té aquesta espera. Llavors, això o tens recursos econòmics i pagues, no? I de fet molta gent de l'estudi que em va dir que va a teràpia és per privat. Clar. O sigui, jo diria que quasi bé el 80% és per privat, a no ser que hi hagi un diagnòstic de salut mental a darrere, doncs més greu, i que llavors sí que, bueno, doncs hi ha una atenció més, potser més concreta. Però si no...
I les altres coses que deies que hauríem de fer com a societat, quines serien? Evidentment, parlar-ne sense complexes, escoltar-nos, escoltar els altres, la conciliació, que deies abans també, per poder estar més atenta de, de les persones que tenim al nostre voltant i les persones que estimem.
Hem d'intentar ajudar una mica més als altres, perquè vivim en una societat que és superindividualista, i és el que comentava ell, no? El fet de tu conèixer el teu veí o la teva veïna, no? Conèixer la gent del barri, fa que tu sentis que tu portes alguna cosa també a la comunitat. No? Si tu fas la pregunta, quan jo vaig a vegades a fer alguna xerrada, quanta gent coneix el seu veí o veïna, però conèixer el de poder anar-hi a parlar. No? Avui en dia molt poca gent t'aixeca la mà. Això ho preguntes fa un temps enrere i t'haguessin dit que sí. Llavors, el fet de que tu coneguis, coneixes potser els problemes, va, doncs anem a caminar, fem alguna cosa, llavors tu sents que tu estàs fent alguna cosa bo per algú. I això és el que fa que la persona se senti vàlida, també. Per això també es recomana molt a vegades fer, no, voluntariats, perquè emplena la persona, la fa sentir vàlida i útil. Llavors crec que hem de començar a ajudar més els altres.
Escoltar els altres també ens ajuda a nosaltres.
Exacte. Sí, sí, et sents que, bueno, que serveixes per alguna cosa, que estàs aportant alguna cosa en aquest món, sí. No? I no et sents una persona aïllada, no serveixo per res, ningú em trobarà a faltar, no? Que són a vegades pensaments d'aquests que venen.
Sol, com a amigues i entre les amigues, entenc que també durant aquest dol, això ho has posat en pràctica i has notat millores? És a dir, parlar-ne, parlar del que ha passat, acompanyar-vos...
Sí, 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 100%. O sigui, sento que...
És el que t'ha anat bé a tu, no? Que és el que us ha anat bé.
O sigui, sento que hem d'entendre que totes les persones podem arribar a aquesta situació. Llavors, sentir-nos part d'una possibilitat que pugui ser pensaments suïcides o pugui ser processos depressius o pugui ser... altres situacions de salut mental, crec que ajuda molt a fer-ho un procés col·lectiu i no individual. Crec que tenim molta tendència a individualitzar els malestars, llavors això tampoc ajuda.
I si no és un tema gaire delicat, i si no em dius no hi vull entrar, amb la família de la Clàudia, he pogut també fer com un dol col·lectiu, acompanyar-vos?
Bueno, jo...
Ja que la situació, evidentment, sí. Dels familiars més pròxims és
totalment
terrible.
Diferent. Sí. És totalment diferent. O sigui, de fet, el suïcidi remou cel i terra i trontolla tot, perquè et fa qüestionar-te també la vida, al final,
total.
No? Però sí que va canviar la vida, per exemple, de la seva germana, totalment, no? Perquè al final... Me'n recordo quan estàvem gravant el documental que em va preguntar... Hòstia, és que va ser molt heavy. Estàvem tenint una conversa i va dir... Clar, és que a mi a vegades em pregunten si tinc... Cada cop que ho conec algú em pregunta si tinc germans. Clar, què cony respons a... Tens germans? Perquè sí que té una germana.
Una germana, clar.
Però clar, què cony està fent ara? On està aquesta germana? Mm-hmm. I clar, has de dir que està morta. Mm-hmm. I has de dir que a sobre s'ha mort per suïcidi, no? Bueno, no ho has de dir, però...
Moltes vegades la gent et diu, ostres, i què va passar? O el que sigui, la conversa...
Total. I la gent a vegades fa preguntes de merda perquè no sap com fer-ho.
Sí, sí, total.
Llavors hem d'aprendre a... Pues tio, s'ha mort, saps? I s'ha mort i igual que podria no haver-se mort, no? Llavors, com... Quan em va explicar això em vaig quedar flipant i va ser com... Joder, clar, hi ha tantes coses on intrínsecament t'afecta i es queda dintre de tu, no, això? Com aquesta mort, aquest suïcidi. I, bueno, vaig tallar la relació amb la família, o sigui, la vaig veure el dia del tanatori i després ja vaig passar anys sense tornar a tenir contacte fins que abans vaig estar un temps vivint a Mèxic i abans de marxar just vaig trobar la germana per Instagram... I vaig veure que feia tatus i li vaig escriure perquè li vaig dir que em volia fer un tatu de la Clàudia, que de fet la tinc tatuada i me la va fer ella, no? Que posa que mai no mor, que mai s'oblida. Llavors, poder-me trobar amb ella i poder compartir com havia sigut aquest dol, aquest procés, com havien sigut aquestes vivències, per nosaltres va ser com molt xulo, almenys per mi, va ser super sanador també, poder compartir amb algú que havia viscut també això d'una manera, pues... no tan dolorosa, perquè ja havien passat anys, sinó de poder riure'ns, de poder recordar-la, de poder fer-nos preguntes l'una a l'altra, de poder actualitzar-nos, no? Com de poder mantenir aquesta xarxa.
Mm-hmm. Mirna, per acabar, no sé si tu volies llegir-nos una carta, tot i que també m'agradaria saber per què és important per tu llegir aquesta carta.
És una carta de comiat. És una carta de comiat de la que vaig escriure. I... sense planificar res, solament per l'impuls, per una nit d'aquestes en les que vaig dir uf, em volia morir-me o una cosa així. Per tant, reemplaçando passar a l'acció, he escrit una carta.
Doncs, si vols llegir-nos-la.
Em perdonaria si em vaig. No vull sonar egoista, però sé molt bé que podria oferir-te i marcar-te la teva memòria, la meva pèrdua. En sobrepassen els meus propis pensaments, contemplo el pesat buit que intento omplir consumint, però clarament no s'omplirà, perquè no és el meu estómac on és. El meu pit se sent buit. La sensació és tan intensa que em pesen els ossos. Ja no vull patir, vull sortir d'aquí. Vull tenir una fuita, vull poder descansar de sentir aquest dolor diàriament. Ho vaig perdre tot, a tots. Per això mateix he començat a actuar com allò que sóc realment, com un ésser egoista. Sé molt bé que si em vaig, amb el temps el meu nom s'esvairà del teu record, com una cosa efímera. No et preocupis, jo ja me'n vaig anar fa un temps. Només volia abandonar el meu cos perquè la meva ànima va morir en aquell moment. Estic idealitzant el que serà de mi després de desaparèixer. Sentir o simplement deixar de sentir. Omplir-me de calma, tenir la pau que en vida no vaig poder tenir pel meu compte. Estic desitjant amb ànsies acabar d'una bona vegada aquest patir que em tortura descaradament. El meu cap em maltracta i em té presonera de la nostàlgia. Vull ser lliure i poder simplement trobar aquest punt utòpic on la meva ànima es troba adormida en l'eterna letàrgia a què comunament tenim tant de rebuig, la mort. Cosa que em sona fatídica, als meus ulls li semblen cada cop més estimulant. La metàfora en vida d'un cos adormit per sempre tenint un comiat pacífic, el descans definitiu. Tant de bo poder omplir-me de valor per definitivament poder descansar. Per tant, en haver-te explicat tot això, et molestaria si em vaig? Realment no suporto més. El meu cor batega per obligació i cada batec desborda tota la desesperança i fatalisme de la meva pròpia existència. Ja no vull patir, estic morta, però encara segueixo aguantant tot això. Deixa'm escapar, vull fugir. No em ploris, no intentis salvar-me. Els teus braços que em donaven la confiança ja no se senten segurs. Ja no estic segura, no pertanyo enlloc. Per això prefereixo ja no pertanyer. Prefereixo desaparèixer. No estic segura de quanta gent em ploriria i de quant temps ho farien, si la meva tomba visitarien, cada quant, què tanta important seria. Doncs en vida sembla que ningú desitja la meva companyia, no suporto la solitud, aquesta maleïda soledat que em turmenta cada dia, tot així, és la que m'acompanya, la que tracta les meves ferides. El meu cap és autodestructiu, em dol molt viure així. No m'agrada funcionar així. Si us plau, deixa'm fugir d'aquí. El monstre que segresta el meu cos i em manté aquesta terra m'aclapara, em mata cada dia. Aquest monstre sóc jo mateixa. I per poder acabar amb això, la millor ruta de fuga és simplement no viure, tancar els ulls i apagar el meu ésser de manera permanent. Perdona'm, però dels dos saben qui és el que es quedarà sol. Simplement és una condemna que em perseguirà sempre. Però abans de poder descansar, guarda els meus records en una caixa, fica aquest cor en un lloc on capiga perquè és molt gran. Protegeix els meus sentiments en el teu mateix ser perquè puguis estimar-te de la manera en què jo t'estimo. Resérvate la meva essència per a vos sol, per a ti sol. Adveniate per complet de les meves restes, perquè encara que em vagi, t'acompanyaré allà on vagis. Fins i tot, si tu també te'n vas, viuré a la teva memòria per sempre sense importar en quina realitat et trobis. El meu cos se sent fred per l'absència de vida que encara sóc capaç de percebre. però realment m'alegra que l'última cosa que hagi pogut fer abans d'anar-me és haver-te pogut donar aquest missatge i lliurar-te la meva vida. Cuida't, viu i segueix vivint. Jo t'estaré esperant en una altra vida.
Moltes gràcies, Mirna, per compartir-nos aquesta carta.
De res.
I per expressar, doncs, així tot el que senties i portaves dins.
Fora de la temàtica tan delicat d'aquest escrit, em sembla molt bonic.
Sí. Ho és, sí. És molt bonic.
És molt bonic. Merci.
I explica gràcies. I mostra la complexitat de tot això. Mm. I l'ambivalència també de sentiments i emocions.
Les preguntes.
I les preguntes que els fan i el missatge que es deixa. Moltes gràcies per compartir-ho amb nosaltres.
Gràcies.
I moltíssimes sí, gràcies també a vosaltres per acompanyar-nos i per aquesta conversa. Ha sigut un plaer i us agraïm molt la confiança.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Espero no anar sola i que tu vagis sol. Pots deixar-me de seguir, please? Quina tonteria por tu. Si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes. No vull perdre més el temps, xau.
Avui ens visita el sofà de la Tabarra, un actor nostrat i estimat dels nostres cors. Ens va robar el cor amb Merlí, i menciono Merlí perquè, evidentment, no hi ha cap estimada oient del programa que no hagi vist Merlí, posaria la mà al foc. I també ens ve a presentar Rabalejar, que acaba de sortir a HBO, una sèrie que us recomano moltíssim des d'aquí. Francesc Orella, evidentment, benvingut.
Què tal? Gràcies.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Et fa molta il·lusió que estiguis aquí.
Gràcies.
Ara estava mencionant Rabalejar, que ja s'ha estrenat a HBO. A Rabalejar, tu ets un dels protagonistes, i representes el pare del restaurant Can Mosques, el pare de la família. Abans de res, voldria saber per tu, sent barceloní, perquè tu ets barceloní, oi?
Sí.
Tu ets de Barcelona. Què és el que més t'ha interessat d'aquest personatge? Què té aquest personatge?
A mi em va interessar molt el projecte de... Can Lluís el coneixia, aquest restaurant va ser molt popular, i la història explica coses que el van fer especialment conegut en el barri del Raval i a Barcelona. Però en l'època que jo el vaig conèixer, quan jo començava professionalment com a actor, als anys 70-80, era ignorant, i bueno, fins que va plegar el 2020, era un restaurant que, a part que s'hi menjava molt bé, era molt conegut en el barri perquè hi anava gent de la cultura, de l'espectacle, artistes, actors, periodistes, escriptors, i hi havia tertúlies, i quan es tancava la porta es quedaven els clients que tenien... Ja eren amics.
Quina el tracte, època, eh? Sí. I si fumava dins, i es xerrava de coses, i la ciutat era teva.
Sí, sí, sí. I per això es va fer molt, molt popular. I clar, interpretar el Ferran, que és el nom real, són els pares, el Ferran i la Júlia, són els pares del Pol Rodríguez. Per tant, ja quan el Pol em va parlar d'aquest projecte tan personal i sobre el tema que es volia parlar de fons, que és tot el tema de l'especulació immobiliària en el Raval, etc., em va de seguida atraure molt, no?
A més, el Pol hi té la vinculació perquè és la seva història personal, com tu ens deies.
Clar.
La seva família tenia un negoci familiar, que era Can Lluís, que va acumular i va tenir més de 100 anys d'història i va haver de tancar les seves portes per l'especulació immobiliària i per culpa d'un fons d'inversió.
Per un fons d'inversió voltor que va comprar un fons immobiliari, vaja, que va comprar la finca. No només el restaurant, el restaurant i els pisos.
Tot el bloc,
sí,
diguem-ne.
I aleshores, clar, el problema de la gentrificació en el barri del Raval especialment, però totes les grans ciutats, Barcelona, Madrid, totes tenen aquest gran problema i que s'ha de regular, que és un problema que el mercat immobiliari està boig i aquí tothom pot fer el que vulgui amb els preus dels lloguers i fotre fora qui vulgui, en fi, és una merda. I és el que va passar. Un fons voltor va comprar la finca i, clar, els hi va pujar el lloguer 6 vegades. O sigui, no podien pagar.
6.
Sí. Van haver de plegar i es van jubilar.
I tu, com a barceloní, per què recomanaries aquesta sèrie a les barcelonines?
Home, la sèrie, a part de que té alguns elements de ficció que fa que es converteixi en un thriller amb bastanta tensió, la trama es complica i la veritat és que enganxa molt. Enganxa molt per moltes coses. Primer, perquè el tema, per un barceloní especialment, perquè si coneix el Raval o sap la problemàtica d'aquest barri, no només el tema de l'especulació immobiliària i la gentrificació, sinó la conflictivitat social del barri que sempre ha tingut, amb tots els problemes del nivell de vida, dels ocupes, dels narcopisos, en fi, tota la realitat del Raval. Això ho retrata molt bé la sèrie, no? El Raval està molt present, es parla en 5 idiomes, hi ha personatges magrebís o pakistanesos, es parlen català, castellà, àrab, urdu i anglès. I és recomanable també perquè, primer, que està super ben feta, la fotografia és al·lucinant, el muntatge és trepidant, la banda sonora, bueno, té molta qualitat tot plegat, no? La veritat és que quan la Berlinale, quan vam saber que havia estat seleccionada...
Que si no em recordo malament, és la primera sèrie catalana i espanyola,
que va a la Berlinale. Sí, perquè la Berlinale és un festival de cinema i és el primer any que fan que seleccionen sèries de televisió, i n'han seleccionat 6, van seleccionar 6 de quasi 1.000, jo què sé, i una d'elles, i la nostra, home, això va ser un impuls molt bèstia.
Molt gran.
I la veritat és que ha quedat molt, molt xula.
I creus que els barcelonins també ens farà mal, ens farà patir, ens farà enfadar-nos també, la sèrie?
Pues una mica de tot. Ens farà enfadar-nos, preocupar-nos, empatitzar amb la història d'aquesta família, amb tot el que fan per intentar salvar el negoci familiar de tota la vida, de tota la família, però, clar, els fills, que són els personatges que interpreten Enric Auqué i Quim Ávila, i la dona de l'Enric, que és la Maria Rodríguez, bueno, tot el que preparen per intentar salvar el restaurant i tot el que perpetren, la cosa ja són... posa en risc, sí, és creuar línies vermelles i creuar la legalitat, no? Aleshores, aquí ve el conflicte de la sèrie.
Clar, tu coneixes la Barcelona de fa molts anys, diguem-ne, no? L'actual, i també la de fa 20 o 30 anys.
I més.
Ara ja, com que t'he dit nostrat, dic, vale, bueno, vale. No us reduiré una mica. La Barcelona de fa anys.
Sí.
Quines són les principals diferències que notes? Què és el que més trobes a faltar de l'altra Barcelona?
Amb el creixement brutal del turisme i de la gent que ha passat a viure aquí i a estiuejar i a viure, l'augment de la població, el que ha fet és despersonalitzar aquesta ciutat, no? Jo trobo a faltar la calidesa, les coses que es podien fer i que ara no es poden fer, perquè ara tot és políticament incorrecte, no volem... O sigui, ja foten l'arquitectura aquesta... com es diu? Arquitectura té un nom.
Estirar-se
a dormir, no volen veure imatges de vagabunds, de captaires a Barcelona. Què vol dir això? Que no volen veure. No es pot ensenyar això perquè no queda bé. Però és la realitat d'aquesta ciutat. I la socialització de la gent, jo crec que, a més, s'identifica... Llocs que, com Can Lluís, per exemple, però bars o museus o locals on s'identificava molt amb la joventut, amb l'ambient cultural, restaurants que han plegat i que han sigut comprats per altra gent que no en té res a veure del que hi havia. Vull dir, és curiós veure com a Barcelona no queden bars amb el marbre i amb el mobiliari antics, com a Madrid, per exemple.
Sí,
Barcelona
s'ho ha pelat
tot
aquí.
El disseny dels anys 80 ho va enviar tot a prendre. Sí. Encara estem amb això, no?
Mira, aquest és un programa que mira molta gent jove, i on hem parlat de molts temes relacionats amb la situació actual dels joves. Després parlarem del que hem parlat avui a la taula, però també hem parlat moltes vegades del problema amb l'habitatge, el problema amb la vivenda, i sempre hi ha com una sensació com que no acaba d'haver diàleg entre generacions i com que les altres generacions, les generacions més adultes i tal, encara tenen com molts prejudicis sobre els joves o com certa incomprensió, com que es queixen massa, bla, 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 bla. Tu, que també ets una altra generació, tu diries que ja existeix aquesta incomprensió?
Distància, sí, distanciament. I les generacions, la comunicació entre pares, fills o mestres i alumnes, que era el tema de la sèrie Merlí, no, precisament, aquesta comunicació entre adults i joves es veu deteriorada, es veu complicada i aleshores hi ha aïllament per part de, sobretot dels joves que viuen la seva vida i volen i que no mereixin. Bueno, això ha passat sempre, però ara està molt més acusat. Jo intento sempre apropar-me i entendre a la gent jove i crec que ho aconsegueixo. Tinc personalment bon feeling amb la gent jove, perquè no només perquè hi he treballat amb ells, sinó que perquè bueno, els tinc també a la família i vull dir, entenc els seus problemes, les seves inquietuds, les seves pors, les seves ambicions i les seves neures, no? Perquè algunes moltes s'assemblen a les que jo tenia, per tant...
En quines s'assemblen a les que tu tenies?
No, bueno, estan més accentuades ara. Evidentment, jo quan era jove no hi havia tanta por al futur com segurament pot haver-hi ara. Por o... Sí, estan desbordats. Jo entenc, són moments complicats. Són moments complicats. Una altra de les diferències que podia explicar sobre què és el que trobo a faltar o el que enyoro, doncs era això. Era que hi havia més... en l'època en què jo era jove, 70s, 80s i tal, hi havia més il·lusió, més expectativa de futur. I si jo volia dedicar-me a una professió com a la que m'he dedicat, m'hi vaig llançar de cap pensant, bueno...
ja ens ho farem, no?
Jo crec que serveixo per això i pum, aquesta Barcelona creativa d'aquells anys difícilment es tornarà a repetir. I serà una altra cosa, serà tot molt més tecnològic d'entrada, però en aquella època, tant musicalment, literàriament, cinematogràficament, totes les branques de l'art es van... va ser molt més potent.
Va ser un moment de florir.
Sí, va ser un moment de florir, sí. I viure-ho, això, a la joventut, que és el que em va passar a mi, és un privilegi.
És un privilegi.
Perquè també va ser interessant veure la mort del fill de puta del Franco.
Uf, ja, ens encantaria veure-ho.
I viure-ho amb 18 anys.
Clar, clar, i sortir amb el cava, no? I treure el cava.
Perquè, clar, això pot celebrar-ho. Si ets una mica adult, no? Sí. Ja.
Mira, hem parlat de rabalejar i tot el que envolta totes aquestes problemàtiques. Deixa'm que et tregui el tema de Merlí. Tornant a llavors, és una sèrie que sempre s'ha comentat que ha tingut un èxit rotund, etc. Però m'agradaria ara parlar-ho des del Francesc Orella. Com avui, que ja ha passat un temps,
sí.
Quin significat ha tingut per tu? On està ara Merlí dins teu?
Buah, Merlí va ser una passada. Un regal. Jo ho visc com un regal que he tingut. Sincerament, un regal professional, clar, però també un regal personal. Home, a mi em va canviar moltes coses, moltes. El fet de treballar amb gent jove, interactuar amb gent d'aquesta edat, amb actors d'aquesta edat. El tractar la filosofia com es va tractar aquesta sèrie és una... Jo sempre dic que Merlí ha sigut una carambola d'encerts. I, hòstia, això per mi va ser molt xulo. A part de que el personatge m'agradés molt i el sentit de l'humor i m'agradaven molt les seves qualitats i els seus defectes també, perquè em vaig sentir identificat amb diversos aspectes del Merlí. El fet de ser enfocada a una sèrie sobre l'ensenyament, sobre el sistema educatiu, però que afecta no només a pares, a mestres i alumnes, sinó pares i fills, relacions entre professors... relacions entre el mestre, els mestres i els pares. En fi, tocava molts temes. I temes tabús que els adolescents amagaven o no verbalitzaven, com deia abans, com els problemes de gènere o l'homosexualitat o el suïcidi o el bullying o tantes coses que sortien.
De fet, va ser un èxit rotund. Clar, va ser un èxit rotund. I jo crec que aquest era un dels... Segurament l'èxit va ser un dels símptomes també que els joves també necessiten la filosofia i necessiten pensar i necessiten guies, d'alguna manera.
Guies
també.
I educar el pensament
crític.
Educar
el pensament.
Sí,
va ser un oasis, aquella
sèrie. Sí, encara ara encara més. O sigui, ara seria encara... És útil, encara la gent l'està veient.
Sí,
les plataformes l'està veient. Per què no s'acaba? Perquè és més necessari que abans, també, tenir pensament crític.
Totalment.
Absolutament, amb tot el bombardeig de merda que tenim, de desinformació, de manipulació,
Mira, parlant del Merlí, en concret, era un personatge que, tot i ser molt estimat, també era molt erràtic, narcisista, molt tio, molt home, molt,
sí, sí,
amb algunes
machito,
coses,
sí, sí.
Molt machito i tal.
I,
i Déu-n'hi-do, també, amb el Merlí.
I tenia Peter Gassi, home, ara hi ha coses que no me, la, no me les passaria.
En plan, no, però era un personatge bueno, que tenia les seves llums i les seves ombres. No?
Era manipulador, sí, també.
Era manipulador.
I deia una cosa i feia una altra. Però això...
Tu, o sigui... Dintre d'aquesta complexitat,
sí.
Què és el que més humanitzaves d'aquest personatge, saps?
D'una banda...
El que més semblava a tu, que també has dit abans. Hi havia trets que m'identifico.
Mm. Això m'agradava. La filosofia sempre m'ha agradat. Sempre m'ha agradat. Jo sempre deia, quan feia la sèrie em preguntaven sobre la filosofia, el pensament que jo tenia... quan vaig estudiar filosofia per primer cop, a quart de batxillerat, em sembla, o sí, el curs anterior, quan acabava el curs anterior i sabia que el curs posterior tindria l'assignatura de filosofia, a mi em feia pensar que, hòstia, ja sóc adult. Ja sóc adult, estudiaré filosofia. Això no són ni mates, ni literatura, ni... No, filosofia, el pensament.
Mm-hmm.
I pregunta, i una assignatura que va de parlar de coses de la vida, del ser humà, de la mort, del no sé... Esto és altra cosa. Jo tenia aquesta sensació amb els meus 14 anys de dir, hòstia, ja sóc adult si estudio filosofia. I després, no, també empatitzava amb les seves contradiccions, perquè jo també les tinc. No? Vull dir una cosa i fer-ne una altra, mentir, però no amb mala llet ni per perjudicar ningú, sinó mentir per intentar que les coses no siguin tan greus. O per, bueno, sí que a vegades mentia. Mentia, sí, es menteix un mateix, t'enganyes a tu mateix. Sí, era egoista en aquest sentit. I es volia lligar a aquella mare...
I punt. I per arribar allà...
Tot això em feia gràcia. No? Simplement m'agradava, tot i els defectes, perquè dic, hòstia, és que això és com un guant. Aquest personatge és el que em deien, hòstia, és com un guant, tio.
I abans ho deies que la majoria d'elenc o els teus alumnes, no? Clar, era gent molt jove en aquell moment.
Sí.
Com va ser aquesta connexió entre generacions? Què vas aprendre d'ells? Em vas veure com una segona joventut escoltant-los, no? Com et vas empapar d'això? Eres el pare, també, a banda del mestre.
El pare i l'actor d'una certa edat que podria donar consells d'interpretació. Sí, sí, va ser una mica així. No, jo tenia el dubte de dir, hòstia, clar, aquí tindré que lidiar amb una aula de 24 nanos. I quan es va assajar per primer cop, que vam una mica ja memoritzar la seqüència, que és la seqüència primera on el Merlí es presenta, a partir d'ara seré el vostre professor de filosofia, la primera seqüència llarga d'aula on intervenim tots, quan es va fer aquest assaig ja va anar molt bé.
Què és del que més et vas nutrir d'aquests joves en aquell moment? Què és el que més recordes? Què és el que t'has emportat?
No, primer que, hòstia, els actors em donaven... Una de les coses que he après dels actors joves és l'espontaneïtat, la soltura... la rapidesa, la immediatesa de treballar i la sensibilitat que tenien, també.
Uh-huh.
I la seva... Com mostraven les emocions obertament? No tenien encara els prejudicis. Bueno, alguns sí, això depèn de cadascú, uh-huh. Però... No sé, vaig, em van ensenyar molt també a ser fresc, a ser espontani. I també el personatge del Merlí també tenia aquests ingredients. També és un Peter Pan que no ha crescut amb segons quines coses. No?
Però encara trobes a faltar com aquest contacte amb ells o
sí,
aquesta relació?
Perquè, home, sí. A veure, és això, som actors tots ja, cadascú té les seves vides, les seves carreres. A vegades coincidim, a vegades ens hem trobat, potser amb qui més havies sigut el Carlos, la Eli, l'Adrián, potser, però, clar, fa molt que no veig molta gent, no?
Mm.
Tenim un grup de WhatsApp.
Encara
tenim
existeix.
Tants grups, tots, que n'hi ha que estan una mica abandonats, no? Aleshores, bueno, aquest ara fa temps que no ens veiem, però hi ha molt bona relació amb ells i m'agrada molt.
Estan al cor.
Quan els trobo, a vegades en els Gaudí o en alguna estrena de teatre o vas a veure algun d'ells.
Alguna
que està...
seva.
Sí, sí, sí. Mm. Vaig a veure'ls quan fan alguna cosa. Bueno, no sempre, no tot, perquè hi ha molta oferta i tens molts compromisos mm-hmm. en el sentit de dir, hòstia, hauria d'anar a veure això, hauria d'anar a veure això perquè està fulanit aquí, perquè està menganit.
I a vegades vols quedar a casa,
Coneixem, és que clar, coneixes a tot
Déu. No és un alabast.
No pots estar anant cada dia al teatre.
Mira, avui a la tertúlia hem parlat d'un tema que tu ja ho has dit, que també es va tractar amb Arlí, que és el suïcidi juvenil.
Sí, greu problema.
Greu problema, que amb xifres actualment hem tractat el suïcidi juvenil a Catalunya, amb xifres que són molt preocupants actualment.
Sí.
És un tema que també es va parlar amb Arlí. Avui l'hem tractat aquí a la taula.
Sí, perquè és un problema real i, com hem dit, greu. Això vol dir que hi ha molt, el que dèiem abans, por a moltes coses. Suïcidi és una manifestació
de
no veure sortida, de dolor, de por, de motivat per moltes causes, no? Des de les familiars fins a bueno, les psicològiques de cada persona. És un tema que s'ha de parlar, com i tant, i han de rebre això, el consell i l'assessorament i les guies, no només de psicòlegs i de i psiquiatres, sinó, home, la realitat familiar primer i la dels estudis és que són bàsiques per la formació emocional i intel·lectual d'una persona, d'un nano, no? I crec que, bueno, s'ha de cuidar, s'ha d'estar a sobre i hi ha d'haver-hi una regulació també que es pugui parlar d'això a l'escola, no sé, els pares també. Però si no en parles, quina és l'alternativa? Uh-huh. Si l'alternativa és no parlar-ne, és pitjor, és amagar el problema sota el coixí, no? Uh-huh. No, les coses s'han de dir. Els problemes existeixen i s'han de verbalitzar. I a mi em passa això, a mi em passa això, jo penso això, tinc aquestes pors, tinc aquest dolor, del que sigui. Parlar del que veus a casa amb altres persones i del que veus a l'escola, a casa, vull dir, no sé, és verbalitzar, és una mica treure el freno, el mur que pugui haver-hi de no dir les coses, quedar-s'ho tot sempre s'enquista.
Sempre és dolor i vergonya.
Sempre és dolor.
I aïllament.
Sí.
Amb Arlí es tractaven molts temes tabú, també. Bé, tabú, que no se'n parlaven tant. Recordes algun que arribés especialment o que la gent us digués, ostres, moltes gràcies per aquest episodi, o mira, aquest tema va estar molt ben tractat.
Ja. Yeah. No, el suïcidi, per exemple, o l'homosexualitat del personatge de l'Oliver, del Iñaki Moore, o la noia que era mare, la Laia Manzanares, que feia l'Oxana. Sí. Bé, són temes que van sorprendre, això, en el seu moment, a la televisió i als espectadors joves, perquè és que per això es van sentir...
I la bisexualitat del protagonista.
I la bisexualitat, perdó, em deixava aquesta, que era un tema important del Carlos Cuevas, no? Del Pol Rubio, amb el David, amb el meu fill, amb el Bruno. Això també era xocant. Són temes que van sortir i és magnífic que sortissin.
Mm-hmm. Si tu ara fossis jove... Sí. Aquí,
jove ara, sí. En el 2026...
Sí. Amb tota aquesta sensibilitat també que tens, i anàlisi del context social i actual, malgrat ser d'una altra generació...
Ho tens.
Malgrat ser una altra generació, palpes molt el que passa i les preocupacions encara d'avui dia i de la gent jove. Què creus que és el que tu et preocuparia més o et portaria més de bòlit ara mateix? Com et sentiries si fossis jove ara?
No, jo penso que estaria... Jo seria un jove una mica neuròtic.
Una mica neuròtic,
sí. Preocupat per moltes coses, perquè jo li dono molt el coco. Sí, li dono molt el coco i l'haig de... El coco és un cavall desbocat, deia no sé qui.
Totalment.
I l'has d'agafar les regnes i dir, cuidao i tal, perquè ens fem unes pel·lícules...
Increïbles
i actuem d'una manera il·lògica, absurda, només perquè això té unes determinades neures.
Absolutament.
I jo seria un noi una mica així... problemàtic.
De fet, tu no has tingut fills?
No.
En una entrevista 14, recordo que vas dir, o vaig llegir, que deies que li havies donat molt d'espai a la teva llibertat i a la teva independència, cosa que et fa molt Merlí, també, considero. Eren trets, no?, aquesta cosa. Et penedeixes d'haver-li donat tant espai a la llibertat?
A vegades sí. A la llibertat, bueno, la llibertat, sí, la llibertat de dir, no, jo vull anar al meu aire, jo... a l'escala de valors la prioritat era la feina, però, clar, he descuidat altres qüestions, entre elles, bueno, perquè cadascú és com és, també, no? I clar, i tu fas i actues segons el que et diu el cor i el cucú a l'edat que tens. Mm. I aleshores, bé, suposo que m'ha faltat una certa educació emocional i efectiva per tot el tema de la parella. I jo, per lo que sigui, el fet de formar família i tenir fills i tal, ho he viscut com alguna cosa que em limitava, no? Mm-hmm. Que em limitava la meva
llibertat individual,
que és el que he prioritzat. No només la feina, sinó la llibertat individual. De dir, jo vull viure el meu aire i estar amb qui vulgui estar, però bueno, jo no he sigut un tio poc constant amb les relacions, no les d'amistat, sinó les relacions de parella.
Les de parella. I, d'altra banda, què és el que més has disfrutat? També,
per això no he tingut fills, també, perdona, perquè he dit...
Veure, sí.
Jo que sí.
I què creus que, d'altra banda, què és el que més has disfrutat de la soledat, també?
La llibertat de fer i desfer el meu aire, d'estar amb qui vull estar. Això, saps? Vull dir, això és collonut. Ara tinc ganes de veure aquest, ara tinc ganes de veure l'altre, ara tinc ganes d'anar amb grup, ara tinc ganes... No ho sé, m'he mal acostumat, he fet bastant el que he volgut en aquesta vida. Uh-huh. M'he dedicat a el que he volgut. I he fet en general el que he volgut dintre de les limitacions en les que estem tots, no? Però no em puc queixar en aquest sentit. He deixat...
Has gaudit.
He gaudit, he deixat córrer les meves aficions i les meves... a patències tot el que he pogut i tot el que he sigut capaç. No?
Uh-huh. En què creus que encara tens una mentalitat jove i en què ja no?
Amb això que estàvem dient ara, aquesta necessitat de... això ha canviat molt, no? Ens fem grans i et preocupen altres qüestions, també. Ja mires enrere. Bàsicament, quan et notes que ja has fotut... Que el DNI ja posa el que posa. Tu pots estar mentalment més jove i físicament no em puc queixar, però també notes els canvis. Jo en tinc 60... En pocs dies en faré 69, que ja són uns quants. I no, sóc jove encara mentalment en moltes qüestions, amb les qüestions de la vida social i de... No he perdut l'entusiasme o la il·lusió per coses, en canvi, per altres, sóc molt realista i molt pragmàtic. Uh-huh. O sigui, realment, aquí sóc bastant... envidia extra. Uh-huh. Vull dir que una part em compensa l'altra, suposo. Però sí, amb l'edat una es torna més... comodon o més... No conservador. Conservador en segons què, no ideològicament o no conservador en determinades qüestions de llibertat de pensament, sinó conservador també perquè el futur és molt incert, no? De tota manera, això del futur... Com deia el Arthur Schnitzler amb l'obra de la Ronda, una de les obres més xules que em va tocar fer. El passat és trist, el futur és incert. En definitiva, no sabem on som. O sigui, no sabem on som. Estem en el present, i el present és el que hem de viure. Però ni cal especular massa, ni tenir por tampoc, ni fer masses projectes de futur, perquè el futur pot ser una merda, o pot ser el que sigui. Pot acabar demà, no?
Per acabar, si ara tornessis a ser el Merlí,
sí,
quin consell o què els hi diries, quin missatge els hi deixaries als teus alumnes o les estimades, als joves que ens estan escoltant ara mateix i que es trobin desesperançats?
Viviu i disfruteu. Viviu i disfruteu. Però, clar, això és molt genèric. Podries matisar dient, mentre us sigui possible... Disfruteu, gaudiu de la... Però gaudiu vol dir no fer el boig cada dia i emborratxar. No, gaudir de la vida són moltes més coses. Jo suposo que els hi diria... A veure, a la vida hi ha moltes coses per gaudir. no només les que els joves dirien, oh, anem a... No és només això. Suposo que els hi fotaria un rotllo de dir, mira, de la vida jo considero que s'ha de gaudir de l'amor, s'ha de gaudir dels plaers solitaris, de llegir, de veure cine, de sentir música, d'anar amb els amics, de passejar de la muntanya, de gaudir de les relacions, gaudir de la sinceritat i no tenir por. Sobretot, el tema pors m'importa a nivell ja psicològic. Les pors fan molt mal i les pors les tenim de moltes coses. I la por sempre és una limitació. Per tant, i a vegades la vida és anar trencant esquemes i anar trencant pors.
Totalment.
És anar desmuntant estructures. Mm. De dir, ui, això que em van ensenyar no serve.
Fora. Pam,
això que vaig aprendre... Fora.
No serveix.
Això, per què? És absurd, és inútil i és contraproduent. Fora. I les pors és una de les grans coses, perquè la por fa actuar malament, no? Fa actuar d'una manera equivocada. I aquest és un missatge que és un dels nuclis que els hi diria. Però per lo de més, no pensar massa que el futur serà tot l'hòstia de bonic, sinó això, viure el present i intentar treure-li tot el suc a la vida. Que en té.
Doncs és un gran missatge.
Bueno, és un missatge bastant normalet.
No, està molt bé. Li hem apuntat totes aquestes llistes de coses, també, que s'han de disfrutar.
Val.
Ha sigut un plaer tenir-te aquí.
Igualment.
Amb nosaltres.
Un plaer.
I totes les estimades, també. Aprofito per recordar-vos que heu d'anar ràpidament a veure Revelejar HBO si encara no l'heu vist. Fins la setmana que ve.